De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. L'Arquebisbat de Tarragona, a través de la Fundació Sant Fructuós, té 5 escoles, a la Selva del Camp, a Montblanc, on també en té una d'educació especial, 2 a Tarragona i una a Reus. L'objectiu d'aquesta fundació és dirigir i gestionar aquestes escoles, com també les que depenen d'instituts de vida consagrada i altres que ho sol·licitin i que siguin acceptades pel patronat de la Fundació. Són escoles amb realitats socials molt diferents que tenen un ideari comú i són solidàries entre elles. Avui coneixerem com funciona la Fundació Sant Fructuós. Ho farem a través de la seva directora, l'Esther Aguadé, que és també directora del Col·legi Sant Rafel de la Selva del Camp. Això serà des de Sant Fructuós, des de Tarragona. Des de Sant Pacià, la doctora Júlia Beltrán de Heredia, professora de la Facultat Antoni Gaudí, ens farà 5 cèntims de la seva participació en el Congrés Internacional d'Arqueologia Cristiana celebrat a Belgrat a començaments del mes de setembre. Entre les temàtiques tractades en aquest congrés, que es titulava El primer cristianisme entre la pràctica litúrgica i la vida quotidiana, hi havia qüestions relatives a l'arquitectura, la litúrgia, la iconografia o la biografia. Cal tenir present que el primer congrés d'aquestes característiques va tenir lloc a Spoleto i Salona, a Croàcia, l'any 1894. Amb aquest menú, comencem. La Fundació Sant Fructuós és una entitat de l'Arquebisbat de Tarragona que engloba les 5 escoles diocesanes que són propietat de l'arxidiòcesi. Són el Col·legi Sant Rafel de la Selva del Camp, l'Escola de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, que inclou també l'Escola Tilmar d'Educació Especial, el Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona, el Joan 23 de Bonavista i el Col·legi Sant Pau de Reus. La Fundació Sant Fructuós, que presideix l'arquebisbe, té com a objectiu, per tant, dirigir i gestionar aquestes escoles, així com les que depenen d'instituts de vida consagrada i altres que ho sol·licitin i que siguin acceptades pel patronat de la Fundació. L'Estela Guadé és la directora del Col·legi Sant Rafel de la Selva del Camp i des del començament de curs, la directora de la Fundació Sant Fructuós. I avui ens acompanya. Bon dia, Esther.
Bon dia.
Com es gestionen les escoles d'un arquebisbat? Perquè són escoles concertades, la titularitat de les quals és l'arxidiòcesi.
Bueno, la titularitat és el senyor arquebisbe. Ell és el titular i llavors ell delega, en aquest cas a una directora, no? a la gestió de totes les escoles, no? I la seva la representació.
I la gestió és fàcil? És normal, com una escola concertada?
Bé, és la gestió de 5 escoles que intenten buscar o tenir un eix comú com a escoles diocesanes, no? I llavors, sense perdre la particularitat de cada escola, és a dir, perquè totes les escoles són diferents i tothom té una situació a nivell social, a nivell d'alumnat, a nivell de famílies, evidentment local, perquè totes estan a diferents llocs, doncs sense perdre això, buscar aquells eixos comuns a nivell pedagògic, a nivell pastoral, que les escoles diocesanes tenen.
Sí, perquè les 5 escoles són molt diferents. No és el mateix el model, la teva, la de la Selva del Camp, que la de Bonavista, per exemple, o una altra.
Sí, són diferents tant a nivell, evidentment, que estan a diferents llocs. Sant Rafel, per exemple, començant per la meva, és a la Selva, no? En un poble petit. Montblanc té el Centre d'Educació Especial. Tarragona té Sant Pau Apòstol, Bonavista té el Col·legi Joan 23 i Reus té el Col·legi Sant Pau. Evidentment, les 5 escoles també tenen, doncs, unes tenen educació infantil i primària, unes altres tenen infantil, primària, ESO, Bonavista té l'FP, cicles, Sant Pau té el batxillerat. Per tant, és que a nivell educatiu també totes són diferents, però intentem buscar aquell eix comú.
I concretament ara comentaves la de Montblanc, que té l'Escola de la Mare de Déu de la Serra i el Centre d'Educació Especial Tilmar, que és molt, molt bonic el projecte.
Sí, és un... Bueno, és, a totes les escoles es treballa la inclusió, perquè com a valor, no?, de tots els centres a nivell educatiu, però a més ells tenen dins el seu mateix centre un altre centre d'educació especial que comparteixen espais, projectes, dinàmiques, com les dues escoles. Per tant, això també és una cosa molt valuosa a nivell pastoral, per què no dir-ho, a nivell pastoral, aquella inclusió, aquell treball amb tots aquests alumnes, i tot podeu fer tots junts. És una cosa que també enriqueix a les dues escoles.
Quin és el valor afegit que tenen aquestes escoles diocesanes?
Bé, jo penso que el valor afegit és poder treballar i poder buscar aquella cosa comú que podem treballar a nivell pastoral i aquell projecte comú a nivell pedagògic. Poder-nos trobar tots junts ens enriqueix com a escoles, no? El que tenim uns podem ajudar els altres o a la contra, a nivell personal, com a, no et sents sol, no? Perquè tens un grup de directors que està al teu costat, uns companys que tens amb tu a nivell de claustre, no? No saps que fem trobades, vam fer, per exemple, al final de curs passat, vam fer una trobada a tots els centres a Montblanc per trobar tots els mestres de totes les escoles. Doncs això també és una cosa que t'enriqueix a nivell personal. I a nivell d'escoles, doncs allí no arriba un, arriba l'altre. I a nivell educatiu, a nivell pedagògic, poder tenir una xarxa d'escoles enriqueix molt més a nivell de formació, a nivell de coneixements, d'aquelles coses d'innovació, no? És a dir, podem buscar com a escoles aquell futur innovador que podem tenir totes juntes, que potser per si sol una escola o més petita o amb menys recursos no podríem, però formant part de la xarxa d'escoles sí.
Una de les missions principals que té la Fundació, ho has comentat abans, és la pastoral. Com la treballeu?
Mira, cada any tenim un lema que tenim en comú totes les escoles. Enguany és el lema, és aixequen, no? Vinga, endavant, busca nous reptes, aixeca't davant d'aquelles dificultats, tens aquell recolzament d'algú a nivell pastoral, Déu, no?, que t'està al teu costat, i això és el que els hem de fer a través de diferents valors o de diferents aprenentatges, podeu treballar el dia a dia a les escoles. Ens trobem, hi ha una comissió de pastoral que que treballa, a cada escola hi ha un mossèn que està designat pel senyor arquebisbe i que ve als centres, i això també, aquestes reunions de pastoral que fem amb els mossèns, els equips de pastoral de cada centre, doncs, ajuden a poder tenir aquells a treballar i aquelles activitats, aquells dia a dies, aquells projectes que tindran una repercussió en els nostres alumnes.
En un moment com l'actual, en què s'està perdent la titularitat d'escoles religioses a nivell de país, ha de ser difícil de mantenir perquè econòmicament no ha de ser fàcil. Com ho aconseguiu, això?
Bé, doncs, aquest és la gran, per mi personalment, la gran finalitat de la xarxa d'escoles diocesanes, no? És a dir, on no arriba un, arriba l'altre. I jo penso que entre tots ho fem tot. És a dir, escoles que més petites puguin ser ajudades, no?, per aquestes escoles més grans que tenen possiblement o més recursos o més una altra manera de poder ser, i que entre tots som Escoles Diocesanes de Tarragona. És a dir, jo penso que és una situació que costa molt a nivell econòmic, perquè evidentment la situació que estem vivint en les escoles doncs és difícil, però el fet de formar part d'aquesta xarxa d'escoles que tens un ens al darrere, en aquest cas l'Arquebisbat de Tarragona, doncs també et dona un recolzament molt més potent.
És important, per tant, mantenir aquesta lluita, perquè les escoles també són un pilar clau en l'evangelització.
Doncs sí, i penso que i tenim aquesta manera de veure-ho, eh? I jo crec que anem per aquí. Nosaltres sembrem amb el dia a dia, amb aquelles petites activitats, aquells petits gestos, aquells petits valors. Tots venim, i ho hem d'unes escoles que venien, per exemple, en el meu cas, el cas de la Selva, de les Filles de la Caritat. I tenim uns valors, no? I aquests valors els mantenim. Però tenim uns valors com a escoles diocesanes, i això és el que hem de potenciarem i farem, i ja estem fent-ho, tots aquests anys.
I la immigració, com l'acolliu? Ells són conscients que van a una escola religiosa catòlica?
Doncs sí, i sí, i a totes les escoles n'hi ha, i amb naturalitat, però són aquells valors de també de l'acollida, no? D'ajudar aquestes persones que més ho necessiten, o ajudar, o fer, donar a conèixer, perquè ells viuen dins aquestes escoles on hi ha activitats, evidentment, pastorals, que faran referència, doncs, al Nadal, o celebració del Sant, o celebrarem Sant Fructuós, celebrarem els patrons de cada centre, i ells ho viuran amb tota naturalitat, perquè així també es viu, no?, sense imposar i sense amb naturalitat.
No hem parlat de tu. Vas acceptar la proposta que et va fer l'arquebisbe. Suposo que deu ser tot un repte, no?
Doncs sí, és un repte i gran. Jo fa només 3 anys que sóc directora de l'Escola de la Selva i havia treballat, i una de les meves era no deixar la selva, no? Poder compartir o compaginar aquestes dues direccions. I sí, gràcies, agraïda de poder fer les dues coses, perquè sí que era una no deixar els meus companys de claustre o no deixar els meus alumnes, perquè continuo sent fent de mestre als alumnes de 6è, en aquest cas. I així va ser. I també els companys directors de la Fundació, no? els altres directors, doncs també el fet de ser una directora, no? de nosaltres mateixos, qui pogués portar la direcció, doncs va ser un repte i dir, doncs, endavant, t'acompanyarem el que faci falta, i així és, no? Ens tenim contacte diari amb tots ells, i llavors això també t'ajuda, no et sents sol, no? Tot i portar la direcció de la Fundació, sabem que som uns companys, de fet, nosaltres ens trobem cada mes per comissió pedagògica, per trobar tots aquests temes que abans has estat parlant, però és un coixí, no?, que tampoc està sola. Entre tots ho fem.
És que és un projecte molt bonic, val molt la pena mantenir-lo i de potenciar-lo i de treballar-lo perquè el país se'n beneficiï, i concretament tots els alumnes d'aquests 5 centres que pertanyen a la Fundació Sant Fructuós. Esther Agudé, directora de la Fundació Sant Fructuós i del Col·legi Sant Rafel de la Selva del Camp, moltes gràcies per acostar-nos al vostre treball i, com deia, molta sort.
Gràcies per donar a conèixer aquesta xarxa d'escoles diocesanes. Moltes gràcies.
Bon dia.
L'actualitat de Tarragona.
A continuació, coneguem dues notícies de l'Església de Tarragona que ens porta, com cada setmana, des de Sant Fructuós, en Carles Verdou.
La Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona va constituir el dia 27 de setembre la Junta Electoral que ha de convocar i tutelar el procés electoral per a l'elecció dels càrrecs seglars de la seva Junta Directiva. Alfred Ventosa, que havia estat nomenat per l'arcabisbe Joan Planelles com a comissari delegat per aquesta convocatòria d'eleccions, actua com a president d'aquesta Junta Electoral, que també la formen el prior, mossèn Antoni Pérez de Mendiguren, el secretari Manel Callao i els vocals Ignasi Vives, Francesc d'Assís Garcia i David Garcia. El cens electoral per a aquestes eleccions es podrà consultar els dies 19 i 26 d'octubre des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia, a la seu de la congregació, o bé telemàticament a través del correu electrònic lasang@lasangtarragona.cat. Paral·lelament, fins al dia 30 d'octubre estarà obert el període per a la presentació de candidatures que hauran de cobrir els càrrecs de sotsprefecte, majorals primer, segon i tercer, secretari, sotssecretari i de 6 a 12 vocals. Les candidatures, que caldrà lliurar per escrit, es podran presentar de la mateixa manera que s'ha dit que es podrà consultar el cens electoral. A més, també es podran presentar a la Secretaria General de l'Arcabisbat de Tarragona de dilluns a divendres feiners, de les 9 del matí a la 1 del migdia. La convocatòria electoral està previst que tingui lloc a finals del proper mes de novembre. L'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós celebrarà el proper dijous, dia 17 d'octubre, l'acte inaugural del nou curs 2024-2025. La celebració començarà a les 6 de la tarda, amb una missa que presidirà l'arcabisbe Joan Planelles a la capella del Seminari Pontifici de Tarragona. Posteriorment, a la sala d'actes, tindrà lloc l'acte acadèmic d'inauguració del nou curs, amb la lliçó inaugural sobre el musicòleg mossèn Higini Anglès Pàmies, que pronunciarà el doctor Joaquim Garrigosa. A més, durant aquest acte s'homenatjarà la primera promoció d'alumnes de l'INSAF, amb motiu del seu 25è aniversari.
Del 2 al 6 de setembre es va celebrar a Belgrad, a la capital de Sèrbia, el 18è Congrés Internacional d'Arqueologia Cristiana. Es fa cada 5 anys i l'organisme promotor és el Pontifici Institut d'Arqueologia Cristiana de Roma, que en aquesta ocasió ha comptat amb la col·laboració de l'Institut d'Arqueologia de Sèrbia. Cal tenir en compte que el primer congrés d'aquestes característiques va ser a Spoleto i Salona, a Croàcia, el 1894. Per part de l'Ateneu Universitari Sant Pacià hi han participat dues professores, la Gemma García i la Júlia Beltrán de Heredia, amb dues de la Facultat Antoni Gaudí. El primer cristianisme entre la pràctica litúrgica i la vida quotidiana va ser el títol d'aquest congrés. Les sessions van tenir lloc a la Universitat de Belgrad. Entre les temàtiques tractades hi havia qüestions relatives a l'arquitectura, la litúrgia, la iconografia, l'epigrafia... Per parlar-nos d'aquest congrés, de la seva participació, ens acompanya la doctora Júlia Beltrán de Heredia, com dèiem, Facultat Antoni Gaudí, professora, participant d'aquest congrés. Què tal, Júlia? Benvinguda.
Moltes gràcies.
Suposo que el contingut del congrés va ser molt interessant.
Sí, és molt interessant perquè es presenten totes les novetats, les darreres novetats de cada interval de congrés i bueno, tens l'oportunitat de canviar idees i informació amb altres col·legues. És un lloc de trobada, si es dediques a l'arqueologia cristiana, pràcticament obligatori.
Què destacaries d'aquest congrés? Perquè, a més de les ponències, de les comunicacions, vau fer visites, oi?
Sí, vam fer 2 dies de visites. Sempre es fan unes visites vinculades a les jaciments arqueològics de caire cristià del país. I en aquest cas jo destacaria la visita a Kaliningrad, a la ciutat fundada per Justinià. És un jaciment realment impressionant i que van tenir l'ocasió de visitar de la mà de gent que havia treballat i sobretot tot que, si no és així, és difícil arribar-hi.
Perquè vau participar gent prominent de molts països. De quants estaríem parlant?
Prop de 30, crec.
I per què és important que la Facultat Antoni Gaudí sigui present en congressos com aquest?
Bueno, perquè la nostra facultat té una línia de treball i de recerca, que és l'arqueologia cristiana, i si treballes en aquesta temàtica, i això també és un foc de formació en la facultat, has de ser i has de participar, has de veure què s'està fent, quals són les novetats, i aportar també les teves línies de recerca.
En el cas vostre, tant tu com la Gemma, suposo que vau fer alguna comunicació, no?
Sí, vam presentar un treball sobre l'arquitectura cristiana triconque en Hispània.
I de què es tractava? Quin era el contingut?
Bueno, l'arquitectura cristiana triconque, l'arquitectura triconque ve del món romà, però era de caire pagà i normalment la trobem a termes o a espais de representació. El cristianisme agafa aquesta arquitectura i li dona un nou sentit. De fet, el triconque, aquest àpside de tres braços, no deixa de ser una creu amb els braços rematats en absis. I a partir d'aquí ho trobem en basíliques i sobretot en espais vinculats a temes martirials o de baptisme.
El 2028 aquest congrés se celebrarà a Còrdoba, Andalusia. Aquesta concessió, aquesta seu atorgada a Còrdoba, és molt significativa.
Bueno, és molt significativa i és molt important perquè a Espanya només s'ha fet el 69 a Barcelona, que era el 8è congrés, el 2008 a Toledo, que era el 15, i ara el 28 serà a Còrdoba. Jo crec que la presentació, la candidatura de Còrdoba, que va ser molt bé acollida davant d'una candidatura francesa que pràcticament li va doblar les votacions a favor de Còrdoba, és un respaldarasso molt important al projecte de recerca que s'està portant des de la facultat i des del bisbat de Còrdoba en la mezquita.
Sí, perquè a Còrdoba hi ha la mesquita, com deies, i a nivell arqueològic és riquíssim. Hi pot haver alguna sorpresa en aquest congrés de l'any 28?
Jo crec que sí, jo crec que si continuen treballant com ara i tenen la possibilitat de fer noves intervencions arqueològiques, que el bisbat està donant totes les facilitats, jo crec que hi haurà noves dades sobre el grup episcopal que hi havia a Còrdoba, un grup episcopal que ha de ser molt important, com ja apunta l'arqueologia.
He de dir que el camp d'estudi de treball de la doctora Júlia Beltrán de Heredia és el de l'antiguitat tardana i el cristianisme. Per què et va treure aquesta temàtica?
Bueno, perquè l'antiguitat tardana, que comença més o menys al final del Baix Imperi, és un període de canvis, com tots els períodes de canvis, pues, a nivell històric, sociològic, polític, de població, de moviments migratoris, són molt atraients. Hi ha moltes novetats, l'imperi romà era molt globalitzat i en aquest moment tot canvia. Canvia la manera de viure, la manera de pensar, la manera de fer política, i el cristianisme va ser un dels motors de canvi. Jo crec que és un període bastant apassional, el segle V, VI, VII.
Les persones interessades en la formació arqueològica i històrica tenen l'oportunitat a fer-ho a la Facultat Antoni Gaudí, i és poc habitual perquè no tenen gaire opcions a fer-ho en l'àmbit universitari. És veritat, la Facultat Antoni Gaudí és un valor afegit que tenim a la societat i que el tenim molt a l'abast de tots aquells interessats, perquè està al bell mig de la ciutat de Barcelona.
Bueno, jo crec que sí, perquè si vols dedicar aquest període i aquesta disciplina arqueològica des del camp del cristianisme, la formació històrica es pot aconseguir en altres facultats, però la diferència de la nostra és que a més es complementa en altres formacions paral·leles i molt important a nivell, per exemple, litúrgic o a nivell de fonts escrites específiques, la història dels pares de l'Església. És una formació molt concreta que ajuda molt a entendre el que és l'arqueologia cristiana, perquè des de l'arqueologia excavar una basílica sense tenir altre tipus d'informació és no saber veure què està passant a dintre.
Una de les activitats que organitzeu a la Facultat Antoni Gaudí són les jornades sobre les basíliques històriques de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Porteu 9 edicions i amb molt d'èxit.
Sí, sí, la veritat és que van començar fa uns anys, aquest any farem la desena, i l'any passat, que va estar dedicada al monestir de Sant Pau del Camp, van tenir que tancar la inscripció, crec que era 15 dies abans, amb 250 persones apuntades, o sigui que realment ha estat i és un èxit de públic i de persones de diferents disciplines, gent interessada, estudiants, que venen d'una manera molt fidel a les basíliques.
En parlarem en properes ocasions de la celebració d'aquesta jornada, la desena, sobre la Basílica de Barcelona. A la facultat també organitzeu altres cursos que, més enllà del grau i del màster, que es poden fer de manera puntual, i suposo que això també és un altre dels valors afegits que té la facultat.
Sí, perquè són cursos més monogràfics, concrets, més condensats en hores o en poques setmanes, de temes molt concrets que poden interessar a professionals de l'ensenyança, d'altres disciplines, que poden veure en poques hores un monogràfic a partir de professors que estan molt especialitzats en aquest tema.
La doctora Júlia Beltrán de Heredia té algun llibre entre mans?
Bueno, sempre es treballen en coses. Jo continuo treballant en coses de Barcelona, estic treballant ara en l'article que presentarem sobre les primeres basíliques de Sant Pau del Camp, també sobre temes del simbolisme cristià de l'aigua en un congrés que es va celebrar a Chimitile, a Itàlia, que ara sortirà, o en un tema de grups episcopal, concepte, organització, topografia, que es publicarà a Córdoba en aquest projecte de la mezquita, que jo també soc membre investigador d'aquest projecte a partir de la Facultat Antoni Gaudí.
Doncs estarem atents d'aquestes properes publicacions teves. T'agraïm la presència aquest matí amb nosaltres, i a tots vosaltres interessats en les activitats de la Facultat Antoni Gaudí, doncs entreu a la pàgina web facultatantonigaudi.cat i allà trobareu tot allò relacionat amb aquesta facultat de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Júlia, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aquesta setmana a Sant Pacià.
Abans d'acabar, dir-vos que la Facultat de Teologia de Catalunya proposa un any més el seu pla de formació permanent per tal d'oferir aquells elements que facilitin una reflexió acurada, serena i profunda per als nostres temps, alhora que vol incidir en un creixement positiu de la fe i una cabuda plenament eclesial de l'experiència d'aquesta fe. La formació permanent no és pensada com un element accidental. Seguint el Papa Francesc, la Facultat de Teologia ofereix una proposta de lliure configuració apropant-se a temes i qüestions contemporanis. Els cursos compten amb la participació d'una vintena de professors provinents d'especialitats i sabers diversos referits al món bíblic, filosòfic, artístic, cultural, econòmic, teològic, sanitari i eclesial. Aquest curs és reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació permanent adreçada al professorat d'ensenyament no universitari. Aquesta setmana ha començat el curs impartit per la professora Rosa Ribas sobre la bellesa de Déu en l'art, que té lloc cada dijous de les 10 del matí fins a un quart de 12 del migdia. Els dijous 17 i 24 d'octubre, el doctor Joan Torra parlarà de les catequesis mistagògiques dels pares, l'exemple de Ciril de Jerusalem. També serà al matí, de 11:45 a 12:45 del migdia. Més informació i matriculació al web de l'Ateneu, edusantpacià.cat. I també recordar-vos que dilluns, dia 14 d'octubre, a les 7 de la tarda, tindrà lloc a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona l'acte d'inauguració oficial del curs acadèmic 2024-2025 de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l'ISCREP. La lliçó inaugural del curs anirà a càrrec del professor Xavier Pallàs, reconegut impulsor i director de l'Escola de Campaners de la Vall d'en Bas i porta per títol El llenguatge de les campanes a Catalunya. La conferència del professor Pallàs pretén endinsar-nos en la història i el significat dels tocs de campana, un element clau del paisatge sonor dels nostres pobles durant segles. Cada toc explicava un esdeveniment i comunicava missatges que tots els habitants en tenien. Amb la modernització, els tocs han perdut la seva diversitat i riquesa, fet que ha portat la Generalitat de Catalunya i la UNESCO a declarar-los patrimoni cultural i immaterial. La ponència, que es podrà seguir en directe per streaming a través de la pàgina web de l'ISCREP, a iscrep.org, suposarà una excel·lent oportunitat per reflexionar sobre la importància d'aquest llegat cultural, així com el seu paper en la preservació de la nostra identitat i tradicions. Al final de la lliçó inaugural es lliuraran els títols a les proporcions de diplomats i llicenciats de la institució, que comptarà també amb la intervenció del rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, Joan Torra, i del bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies. Recordem, doncs, dilluns 14 d'octubre a les 7 de la tarda, acte d'inauguració de curs de l'ISCREP a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació número 231, cantonada amb el carrer Balmes. L'entrada lliure. I fins aquí el programa d'avui. La setmana vinent, nou capítol de Sant Fructuós de Sant Pacià. Rebeu una salutació molt cordial d'en Santi Grimau des de la realització tècnica i de qui us hem parlat, en Carles Verdou i jo mateix, Òscar Bardagí. Que tingueu una molt bona setmana.